Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya viu avui una nova jornada de mobilitzacions als sectors de l'educació i la sanitat. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que en el cinquè i últim dia de vaga dels docents, centenars de professors han recorregut aquest matí Barcelona en diverses columnes que han sortit des de punts com Fabri Puig, la Ciutat de la Justícia, la Rambla Prim o Francesc Macià. Totes han confluït al migdia a la plaça Tetuán, des d'on ha arrencat la manifestació unitària en direcció al Parlament. La vaga, convocada per diversos sindicats, com professors de secundària o USTEC Estès, a més de la CGT, reclama millores salarials i laborals, més recursos als centres, reducció de ràtios i menys burocràcia. Consideren insuficient l'acord que el govern ha signat amb Comissions i UGT, mentre l'executiu manté que no preveu reobrir la negociació, tot i mostrar-se oberta al diàleg. I en paral·lel, recordem, el sector sanitari també s'ha mobilitzat. Els metges s'han concentrat a l'Hospital del Mar en una nova jornada de vaga per denunciar la sobrecàrrega assistencial i exigir un nou conveni. La protesta ha avançat cap al Parlament, on han confluït les dues manifestacions, la de metges i la de docents. Dues mobilitzacions que, en tot cas, posen de manifest el malestar persistent en dos àmbits clau dels serveis públics. El nostre company, el Guillermo Castro, ha seguit la manifestació dels professors. Explica'ns, Guillermo.
Doncs ens trobem aquí, al Parc de la Ciutadella, on fa escassament una hora han arribat tant docents com metges des de la concentració a plaça Tetuán. I com ha estat la manifestació? Doncs us puc garantitzar que ha estat un complet èxit. Tota la plaça Tetuán ha estat plena de bat a bat. I què reclamen aquests docents, per exemple? Doncs hem parlat amb la Mònica, docent d'un institut de Manresa, perquè ens expliqui la situació.
Doncs mira, significa, gràcies per fer-me la pregunta, perquè significa que és una alegria tremenda, donat que portem molts anys, però molts, potser més de 15, patint una sèrie d'inconvenients, una sèrie de problemes, i hem estat callats amb la història aquesta de que per vocació nosaltres hem de fer certes coses o tolerar certes coses a les aules, no? Entre d'elles, doncs, bueno, ja no parlem de crisi d'autoritat, que no som ningú de vegades, que se'ns tracta de dropos, que no volem treballar, que tenim moltes vacances, és a dir, això per part de les crítiques negatives. Però per una altra banda, el que sí que és veritat és que nosaltres si estem muntant tot això i d'alguna manera estem afectant tant per a la gent i causant problemes és perquè el malestar és molt gran i no es pot aguantar més. Per això per mi és un dia d'alegria en veure que tenim una unitat i que ens hem decidit realment a explicar i donar a conèixer a tothom qui ho vulgui saber que la situació està molt malament, situació personal i situació a les aules. I ens sap molt de greu a tothom, a la comunitat educativa, ens sap molt de greu que hi hagi nens que vulguin estudiar, que vulguin tirar cap endavant, que puguin estar a l'aula d'una manera correcta, que estiguin a gust, sense haver de patir ni bullying, ni cap tipus de problema causat per la tirania d'alguns dels seus companys que o bé no es troben bé o bé no tenen ganes d'estudiar, etcètera, no? Resumeixo, que és un dia d'una gran alegria per tothom.
En aquest sentit, també hem pogut parlar amb l'Ivan, un mestre que ve d'Alacant, però que està instruint a l'Alt Empordà. I què ens ha comentat el Divan? Doncs l'escoltem.
Doncs això solament n'hi ha que contar a la gent, lo cremats que som, i això és un moviment que a veure si arriba allà damunt. Doncs hem d'aconseguir alguna cosa. El que no pot ser és que canvien totes les coses, més normatives, més legislacions, i no ens ofereixin ni recursos, ni docents, ni personals, res de res. Sous iguals, però més exigències i tot això. Molt malament. Estem molt cremats.
Els sindicats consideren que l'acord és insuficient i polític i reclamen cobrar el 100% del complement salarial, el reconeixement del deute dels sexenis i una reducció real de les ràtios. Convoca per la seva banda, els metges exigeixen el fi de les guàrdies de 24 hores, millores salarials i la limitació de les agendes dels metges de família.
Ara ho deia el Guillermo, parlava dels metges que també han sortit avui al carrer. Ho han fet des de l'Hospital del Mar. És la novena jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya des de l'octubre, la segona aquesta setmana, en una protesta que també ha acabat al Parlament. Els metges demanen diàleg real amb els responsables polítics i mesures estructurals davant la sobrecàrrega laboral. El sindicat lamenta que el Departament de Salut els continuï ignorant. De fet, els manifestants amb bates blanques i uniforme de treball han portat cartells amb missatges com metge cansat, pacient maltractat i sanitat pública i de qualitat. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha alertat que el conflicte no es tancarà fins que no hi hagi una negociació directa i real amb l'administració per millorar un dels pilars bàsics de l'estat del benestar. Ha lamentat que, ara per ara, el govern ha fet com si sentís ploure en relació a les protestes al carrer, no només amb els metges, sinó també amb els docents. I també ha advertit que si no hi ha una negociació per aplicar millores, el sistema sanitari acabarà col·lapsat com Rodalies.
Així no ens en sortirem. I així el sistema sanitari acabarà col·lapsat com Rodalies. Que tothom se'n recordi i que tothom demani les factures que s'han de pagar en els responsables de que això passi. Perquè un dia passarà, si no hi posem remei. I el remei és seure i parlar de com millorem la qualitat del sistema sanitari públic.
Hi ha problemes amb els mestres i amb els docents, però l'actualitat econòmica també mana. El govern central invertirà 5.000 milions d'euros en les mesures que inclou el decret per fer front al conflicte a l'Orient Mitjà, pla que s'ha aprovat aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari. El pla inclou una reducció de la fiscalitat energètica amb mesures com la rebaixa del 21 al 10% en l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas. També estén fins a desembre, fins a finals d'any, el bo social elèctric i reforça el tèrmic i bonifica el 80% dels peatges a les indústries exposades. A més, ofereix una ajuda directa de 20 cèntims pel litre de combustible al sector agrícola. I al seu torn, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha avançat que el proper dimarts el Consell Executiu també aprovarà un primer paquet d'ajudes directes per a empreses i finançament bonificat per als sectors afectats per la guerra. Ha descartat, això sí, deflactar l'IRPF, com proposa Junts i el Partit Popular. I el que està clar és que tot és més car. La pregunta és, què és més car i quant més car? La clau serà conèixer la dada de la inflació d'aquest mes de març. La del febrer abans de la guerra va suposar un increment del 2,3% dels preus. Els experts apunten ara a una pujada superior al 4%. En les últimes setmanes, per exemple, han pujat entre un 40 i un 50% els fertilitzants, un 28% el gasoil i un 20% la gasolina. Tots aquests preus, això sí, són molt fluctuants. Aquest migdia, a COPE Catalunya, doncs hem pogut comprovar el malestar de conductors esperant aquestes ajudes per fer front a l'increment de preus dels carburants. I, a més, hi ha un sector clau que viu també moments d'incertesa, com el sector dels contractistes d'obra, que reclamen una actualització extraordinària de les obres en construcció. Però, Sergi Tor, com estan impactant la guerra d'Iran a l'economia? Molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs, curiositats del calendari, en aquesta dècada dels anys 20 d'aquest segle, aquest mes de març sempre està exposat a crisi i no previstes. L'any 20 va ser el de la pandèmia i el confinament, l'any 22 la invasió russa a Ucrània i aquest any 26 la guerra de l'Iran. El 22, per cert, la inflexió va superar el 10%, però ja venia amb un 6% d'abans de la guerra de l'Est i, per tant, la situació de partida era molt menor que no pas l'actual, on la inflexió d'aquest mes de febrer ha estat del 2,3. Però sí que a dia d'avui, per exemple, gasolineres. Doncs 2 euros el litre al dièsel i s'aproximen ja aquesta xifra a la gasolina. Andreu s'ha gastat a 15 euros més en omplir el seu dipòsit de gasolina i a migdia a COPE crec que ha expressat el sentir de tots els conductors.
Pues déu-n'hi-do, 30 cèntims, almenys la meva. No podem fer una altra cosa que aguantar. Déu-n'hi-do, jo des de l'última vegada hi farà 31 cèntims, quasi 32.
Clar, les gasolineres ja estan comprant la gasolina més cara i ara les grans empreses volen fer, per cert, campanyes d'oferta. El gerent de la benzinera, Carlos Cisteré, ens ha explicat a migdia a COPE el model de distribució i encariment.
Doncs tampoc rebem una explicació concreta de per què es produeix. Al final és que a nosaltres ens subministren un producte en el qual ens pues, incrementen, pues, estarem ara parlant ja de sobre un 30 i algo per cent respecte a fa 10 dies. Llavors ens veiem obligats, clar, la compra, si la fem amb un preu, nosaltres no podem continuar venent aquests preus que venèiem, sinó que hem d'anar incrementant els preus per almenys pues, guanyar-nos algo a la vida.
Ara es confia que hi hagi una reducció de preus amb aquesta rebaixa de l'IVA. Esperem. I un sector molt preocupat, Yolanda, són els contratistes. Amb preu tancat a les seves obres no poden incrementar el preu final, tot i l'increment de costos de producció. A COPE Catalunya hi ha estat Lluís Moreno, president de la Cambra de Contratistes d'Obres de Catalunya, el qual ens ha explicat la preocupació pel potencial augment de costos.
Això ens preocupa moltíssim i això podria afectar precisament tots els plans i els pressupostos que es podrien fer,
sí,
a nivell de que estem parlant d'encarir segurament a prop del 40 o del 50% del cost de les obres, perquè per lo que les notícies que ens venen, per exemple, ja, que és el primer que ha vingut, i són els hidrocarburs, ja han sobrepassat el 50% de més de preu en un mes.
A causa de la guerra d'Ucrania es va establir l'excepcionalitat en de poder actualitzar els preus i, per tant, el cost final de l'obra. Una demanda que per Lluís Moreno creu que ara té vigència pel que està passant.
Ara esperem que hi hagi una revisió extraordinària per culpa de la guerra d'Iran. Però, clar, de moment el contractista és el que ha de posar els diners,
clar,
per si vol seguir
amb
l'obra i no parar-la. També podria parar-la, perquè com que és tan desproporcionat i tan excepcional, que segurament un jutge acceptaria els motius de per què ha parat l'obra. No les volem parar perquè la llei ens demana que les acabem, passi el que passi, però que el que demanem és que ens ajudin per acabar-les.
A més, el president de la Cambra avisa que molts concursos poden ara quedar deserts si no hi ha una actualització de preus. Per tant, esperant la dada de la inflexió d'aquest mes de març. Fins ara, silenci, la sensació de que ara tot és molt més car. La evolució de la guerra marcarà els preus.
Moltes gràcies, Sergi. Són les 2:31. Repassem la informació dels serveis. I en el cas del temps, ens espera avui, en el que queda de la jornada, un ambient molt estable i tranquil, amb cel assolellat pràcticament arreu i amb unes temperatures que tiren cap amunt. De cara al cap de setmana, doncs, una mica més del mateix, dominarà el sol, tot i que la temperatura es quedarà una mica per sota del que és habitual per l'època. Diumenge augmentarà la nuvolositat al quadrant nord-est i al Pirineu i poden caure també alguns ruixats en aquests punts. Tenim ara 16 graus a Barcelona i a Tarragona, 17 a Lleida, 18 a Girona i 14 a Andorra. A la vella. També coneguem l'estat del trànsit amb l'Adrià Fernández. Molt bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, a hores d'ara no hi ha cap via interurbana afectada o tallada per les manifestacions. D'altra banda, pel que fa a la resta d'incidències, hi ha un carril tallat a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, a l'altura de Bonpastor, per un accident. Aquesta incidència afecta també la C58 i la C33, amb 3 quilòmetres de trànsit lent per accedir a Barcelona i al Nus de la Trinitat. També hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa a la P7, a Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, i finalment, a la Ronda de Dalt, sobretot, hi ha 6 quilòmetres de trànsit lent entre Vall d'Aura i Pedralbes, en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La rapidesa pot marcar la diferència entre recuperar mobilitat o perdre-la per sempre. És el cas en el cas de les lesions medulars, cada hora compta. De fet, els especialistes ho resumeixen amb una expressió molt gràfica. El temps és medula. El sistema sanitari no sempre podia garantir aquesta rapidesa, sobretot els caps de setmana o festius, quan es concentren també molts accidents greus. Això ha canviat. L'Hospital de la Vall d'Hebron va posar en marxa fa 2 anys un dispositiu pioner a tot Espanya, un equip altament especialitzat disponible els 365 dies de l'any per operar lesions medulars en menys de 24 hores. I els resultats ja es noten. En només 2 anys han aconseguit intervenir molt més ràpid, reduint el temps d'espera i també els dies d'ingressos hospitalari en pacients que sovint arriben després d'accidents de trànsit, pràctica esportiva o caigudes, especialment en persones grans. Avui posarem cara i veu aquesta realitat. Parlarem amb una doctora de la unitat que ens explicarà per què aquesta rapidesa és clau i també amb una pacient que ha viscut en primera persona com un accident pot canviar-te la vida en qüestió de segons i com comença després un camí completament nou. Ricard Álvarez.
A l'Hospital Vall d'Hebron tenen clar que quan la columna pateix un dany sever, el rellotge és l'enemic número 1. Per això, des de fa 2 anys han trencat les barreres del calendari amb un equip d'excel·lència que no entén de festius ni de caps de setmana. La doctora Lluïsa Montesinos, cap de la unitat de lesionats medulars del centre, explica que aquest dispositiu 24/7 permet una resposta immediata que marca el futur del pacient.
Comencem a organitzar aquesta cirurgia tots els dies de l'any. I això què ens comporta? Doncs ens comporta seguir les guies de màxima excel·lència d'aquesta atenció. en els pacients amb lesió medular aguda traumàtica. I per què? Pues, doncs perquè ens dona en un futur que aquestes persones aconseguiran la màxima funcionalitat segons cada lesió que tinguen.
I és que la clau de l'èxit no és només l'habilitat del cirurgià, sinó la celeritat a l'hora d'alliberar la pressió sobre el teixit nerviós. En una patologia on cada minut que passa pot suposar la pèrdua definitiva d'una funció vital, l'estratègia mèdica a la Vall d'Hebron se centra en una actuació de xoc que combina la tecnologia de quiròfan amb la intervenció anatòmica d'urgència.
El que aporta la cirurgia és que des del primer moment podem descomprimir anatòmicament i fixar aquesta fractura. I així intentem baixar aquesta inflamació que s'està consolidant durant les primeres 72 hores de la lesió. I això el que comporta és que podem actuar el que es pot, perquè no es poden fer grans coses actualment, però això sí que ho podem fer.
Una aposta pionera que demostra que en la medicina d'avantguarda l'organització logística és tan vital com el propi bisturí.
Estem parlant d'aquesta unitat especial de l'Hospital de la Vall d'Hebron, una unitat i un equip altament especialitzat per operar pacients, no?, amb lesió medular, que a més ho fa els 360 dies de l'any i pràcticament, com qui diu, les 24 hores. I pacient, precisament, d'aquesta unitat és la Mercè. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, vostè ja va superar el tràngol, oi? Com va ser aquella experiència, aquell primer moment?
Bueno, la veritat és que, si vols t'explico la meva història.
Sí.
Jo feia esquí de muntanya i amb un dia fantàstic i vam fer el cim, molt bé, vam baixar esquiant per la muntanya i amb un tros ens vam trobar doncs, una canal que estava gelada i en el gir, vaig fer un gir, vaig perdre l'esquí i vaig baixar rodolant fins que em va parar la muntanya amb un cop i de sobte vaig notar doncs, que no notava les cames. A partir d'aquest moment, la meva parella, que anàvem els dos junts, uh-huh, i que, per cert, em vaig emportar per davant i se li va trencar el colze, també, va iniciar el procés de rescat. A partir d'aquí, doncs mira, al cap d'una hora em van rescatar els helicòpters dels bombers de Viella i d'aquí em van portar a la Vall d'Hebron, uh-huh, on ràpidament doncs, van actuar, van contactar amb la meva filla, que va anar doncs, a l'hospital ràpidament perquè s'havia d'actuar ràpid. I em van operar i vaig estar 3 dies a la UCI. D'aquí vaig passar a la unitat de, com es diu, de crítics,
sí,
on vaig estar un dia. I de crítics vaig passar a l'habitació, amb una atenció que va ser doncs, fantàstica. Uh-huh. O sigui, tant l'operació com els metges, com el personal, com bueno, tot. La veritat és que estic encantadíssima.
I que important, oi, una ràpida intervenció, sempre?
Jo crec que sí. Jo crec que sí perquè els, no sé, si dir-te, entre 5 i 10 dies ja em van posar a la cadira, que jo pensava, no sé què feu posant-me a la cadira, i em van portar doncs, al gimnàs, i la veritat és que ells ja sabien el que feien posant-me a la cadira. I vaig començar doncs, a fer la rehabilitació al gimnàs, i molt bé, la veritat és que jo no pensava que pogués fer tot el que he fet. Uh-huh. I tot gràcies, pues, suposo que ha començat ràpid.
Vostè, perdoni, vostè comentava això, que feia esquí. I ara?
Sí, esquí de muntanya.
Sí, sí.
Bueno, pues ara he tornat a esquiar. He fet esquí adaptat. He anat 2 vegades ja. No té res a veure amb el que feia, però vaig provant coses. He fet bicicleta també, amb una bicicleta també adaptada. I, bueno, a part de les mans, que les tinc una miqueta agarrotades, diguéssim, o sigui, puc moure els braços, amb la rehabilitació també tinc com una mica de control de tronc, que vaja, sóc tetraplègica, o sigui, tinc una lesió C6, C8, i que m'impedeix que moltes coses, però no li dic no a res, llavors qualsevol cosa que pugui fer de més, doncs la faig.
Bueno, això és molt important. No tancar-se, es poden fer coses adaptades, evidentment, però es poden fer coses i tirar endavant.
Sí, 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 que la vida del dia a dia a casa és bastant complicada, però amb una mica de suport, diguéssim, puc anar fent. Tot és molt lent, tot és molt complicat, però, bueno, vaig fent.
Llavors, quin consell li donaria o li podria donar una persona que ara l'estigui escoltant i estigui passant per un moment semblant al que vostè va passar, no? Sobretot aquells primers moments d'impacte, que suposo que va ser brutal.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, el consell que li donaria a qualsevol persona que es trobi en qualsevol situació semblant a la meva o qualsevol altra, és que miri endavant positivament. Hi ha moltes coses a fer. Quan no en pots fer una, segur que n'hi ha una altra per fer i que la facis. Parar-se no serveix de res. Llavors, sempre, si tu creus que aquella cosa no la podràs fer, vas a provar. Perquè segur que, si no el primer dia, el segon o el tercer, aconseguiràs de fer passos endavant. I que no et faci por sortir al carrer i parlar amb la gent i tornar a la teva vida. Que, mira, les cames no et funcionen, però et funcionen els braços. Llavors, pots moure't i seguir el teu dia a dia. Que és més complicat, perquè et trobes molts obstacles. Que quan camines no te n'adones tot el que hi ha pel carrer, per la vida, que és molt difícil, però difícil no vol dir impossible. Per tant, endavant.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Difícil no és impossible. Doncs moltíssimes gràcies, Mercè, i, bueno, i també enhorabona, no?, per voler i poder seguir endavant.
Sí, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs és la història de la Mercè, que va patir una lesió, i precisament continuem parlant, en certa manera, de lesions, o millor dir, d'evitar-les. Ja sabeu que els castells són una de les tradicions més emblemàtiques de Catalunya, però també és una activitat on la seguretat, i especialment la de la canalla, s'ha convertit en una prioritat absoluta. Ara, 20 anys després de la introducció del casc, el món casteller fa un pas més i treballa en un nou disseny per protegir encara millor els més petits. Va ser precisament un accident fa més de dues dècades el que va accelerar la implantació del casc entre enxanetes, acotxadors i dosos. Un element que en aquell moment va ser trencador, però que avui és completament normalitzat, com explica la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i salut de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
Fa 20 anys es va incorporar aquest element de protecció passiva, no?, que utilitza tota la canalleta, no només l'enxaneta, sinó també l'acotxador i els dosos, que és el que diem el pom de dalt, l'estructura més alta del castell. És veritat, això que comentaves, no?, que aquest malaurat accident de fa més de 20 anys va ocórrer. En aquell moment ja estàvem desenvolupant el casc casteller, però encara no havia arribat a totes les posicions de la canalla ni a totes les colles, no? Mm-hmm. I és veritat que aquell accident va precipitar que aquest casc s'utilitzés ràpidament, de forma generalitzada.
Amb el temps, aquesta mesura s'ha mostrat efectiva. De fet, en dues dècades no s'han registrat lesions greus amb seqüeles entre la canalla. Tot i la imatge espectacular que pot oferir la caiguda d'un castell, alerta la Sílvia, o insisteix la Sílvia, que els casos greus són excepcionals.
Evidentment, hi ha moltes petites contusions, però lesions importants són excepcionals. Les lesions que nosaltres anomenem lesions potencialment greus no vol dir que hagin acabat sent greus, però que considerem que ho podrien haver estat, no? Perquè és una zona delicada o per l'impacte, són molt, molt rares. Bàsicament, el que hi ha són contusions i contractures, és a dir,
vale.
cops en extremitats, pot haver un cop al cap, però un cop, un nyanyo, que diríem, no? Un petit cop, no?
Sí.
I la majoria les reben a la pinya.
Ara l'objectiu és anar un pas més enllà. El nou projecte planteja millorar la protecció del casc actual i incorporar per primera vegada un protector facial per cobrir zones especialment vulnerables com el nas, els pòmuls o les celles.
El que farà aquest casc és no cobrirà tota la cara, però sí que taparà una miqueta més al front i treballem en paral·lel per protegir millor nas i pòmuls i la zona de les celles amb un possible protector facial, que això sí que serà més trencador i més innovador, és una espècie de màscara, no?, que la gent que us agrada o que li agrada el futbol, i ho comparo amb alguns protectors facials
sí, sí.
que haureu vist amb alguns...
El futbol americà, ara.
El repte, però, no és menor, perquè es tracta de dissenyar un sistema adaptable a centenars de nens i nenes amb diferents edats i també en constant creixement. Doncs són les 2:45, toca fer una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem d'un sistema que s'ha validat a la C32 per reduir el temps de resposta en casos d'emergència.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 €. Más información en polestar.com.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alcampo, del 19 al 22 de marzo, tienes el cordero lechal origen nacional a 19,95 € el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1/6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el Centre de Recerca IDOSCAT i Abertis han validat a l'autopista C32 una tecnologia per reduir el temps de resposta en casos d'emergència i adaptar la via en congestions de trànsit o episodis de contaminació. Amb un bessó digital que analitza en temps real les dades d'antenes i sensors i connectivitat 5G, el sistema permet enviar recomanacions de maniobres i velocitat personalitzades als conductors. Però com funciona el sistema i quins han estat els primers resultats? T'ho explica el Ferran Rovira.
En cas d'accident, el bessó digital de l'autopista creat per l'aplicació monitoritza el terreny. Això ho fa integrant les dades que rep d'antenes i sensors instal·lats a la calçada. Un cop analitzades aquestes dades obtingudes, selecciona una estratègia òptima per obrir pas al vehicle d'emergència, generant recomanacions de distància de seguretat i maniobres que es transmeten en temps real als usuaris de la via. Per ara, l'aplicació només s'ha validat per utilitzar-se en cas d'accident, però el director del Centre de Recerca IDOSCAT, Sergi Figuerola, reconeix que aquesta tecnologia va més enllà.
La innovació que hem vist avui s'aplicarà bàsicament en casos d'emergència, que són els que hem estat validant en les demostracions que hem fet avui, però va més enllà. Com deia els meus companys, bàsicament és una integració ja futurística, i no només que sigui intel·ligent, sinó que també sigui compacte. o les vies i també la ciutat.
De moment, els cotxes que circulin per la via només podran veure les indicacions a través dels panells informatius o a través de l'aplicació Away, que és la que s'utilitza per pagar el peatge. Albert Hort, secretari de Tecnologia i Transformació Digital, destaca la importància d'avançar en la mobilitat digital.
La mobilitat connectada, i per tant el fet de poder rebre aquests avisos és ja quelcom real en aquests moments, a través d'aplicacions com les que veiem avui, a través de cotxes que ja són connectats en aquest sentit, i del que es tracta és de que estiguem preparats perquè en tot el que és el treball del pla d'extendre, no?, aquesta mobilitat connectada i intel·ligent, doncs ho anem fent progressivament, però al mateix temps necessitem també que tot el que és mobilitat autònoma vagi seguint el seu camí.
Actualment, l'aplicació només treballa en els 51 quilòmetres que separen Castelldefels i el Vendrell. Tot i que, vist l'èxit del projecte, s'espera que en un futur pugui abastar més territori.
I el Vendrell vol endurir la lluita contra l'encivisme. Ho farà amb sancions més altes i noves conductes regulades. L'Ajuntament preveu aprovar a finals de mes una actualització de l'ordenança de convivència que inclou multes de fins a 3.000 euros per pràctica fins ara poc o gens sancionades, com era oferir o sol·licitar serveis sexuals a la via pública o deixar escombraries fora dels contenidors. La nova normativa respon, segons el govern municipal, a la necessitat d'adaptar-se a situacions que generen conflicte a l'espai públic i que preocupen cada cop més el veïnat. Especialment en el cas dels residus, en un moment en què s'està implantant a més el sistema de recollida porta a porta i es vol evitar que les males pràctiques penalitzin aquells que sí que compleixen. En aquest context, el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, defensa que l'objectiu és fer un pas més en la pressió contra aquestes conductes.
És el d'augmentar la pressió contra l'incivisme. El segon, el d'augmentar l'import de les sancions per les conductes que puguin atemptar contra la convivència i la tranquil·litat de tots els veïns i les veïnes. I la tercera, regular supòsits que anteriorment no regularitzats. Penseu que estem parlant d'una ordenança, l'actual, la vigent que tenim ara mateix al Vendrell, de l'any 2007, que òbviament no s'adequa a les necessitats o les intríngulis o la manera de ser o de fer d'algunes tipologies en matèria d'incivisme que abans no estaven regulades i que ara sí que s'han de regular.
Més enllà de les sancions més elevades, que també poden arribar als 1.500 euros en casos de baralles o agressions a la via pública, la nova ordenança incorpora altres mesures concretes. Per exemple, es multarà amb 750 euros la venda d'alcohol a partir de les 10 de la nit en establiments comercials o deixar animals dins del vehicle i amb 100 euros no netejar amb aigua els urins dels animals. Continuem parlant d'ajudes, en aquest cas als pagesos que es vulguin jubilar i traspassin les seves terres a un agricultor. Es tracta d'una de les mesures previstes pel govern en el projecte Catifa Vermella per facilitar el relleu generacional al camp. I en té més detalls el Ferran Rovira.
L'Emma Teixidor és una jove agricultora de 34 anys. L'Emma estudiava fora i el 2023 va decidir tornar a casa per fer-se càrrec del negoci familiar. Avui dia, juntament amb el seu germà, treballen en la producció de fruita d'os i fruita madurada a l'arbre.
El que fem nosaltres és producció de fruita d'os, fruita madurada a l'arbre i anem directament al consumidor final. Tot el procés és propi. I perquè us doneu una idea, nosaltres, fruitadors, comencem al maig amb cireres i acabem a l'octubre amb figues. Una cirera la collim al matí, la confeccionem a la tarda i a la mateixa tarda ja va el client final.
L'Emma destaca el fet d'haver pogut continuar un negoci familiar i reclama ajudes per a aquells que volen iniciar-se en el sector des de zero, ja que no és un procés senzill.
No conec a ningú que hagi vingut fora de pagès. Perquè, clar, la barrera d'entrada d'aconseguir terra, finançament i ficar-ho en marxa i estar en un període de carència de 3-4 anys sense ingressos, no tothom s'ho pot permetre.
Un dels principals problemes que afecta l'Emma és la burocràcia. Ara confien que la nova proposta ajudi a facilitar aquests processos que la priven d'un temps de feina al camp que és molt valuós.
El tema burocràtic és complicat. Sí que hem tingut apoyo i d'administracions i de sindicats per a poder tirar el projecte endavant, però sí que a nivell burocràtic ha estat bastant agotador el procés. I una mica el que li han volgut traslladar al conseller, de que ens ajudem al tema burocràtic, tant a joves com a no joves, és a dir, al sector agrari en conjunt, perquè de vegades estem més a l'oficina que al camp, que és on hauríem d'estar una mica tots més plegats.
En tot cas, l'Emma considera que el sector és viable si tens un bon pla de negoci i que el més important és fer-lo atractiu.
un parell de punts. Veïns de Freginals, encapçalats per l'alcaldessa de la població, Neus Franc, han recordat avui les 13 estudiants d'Erasmus mortes just fa 10 anys en un accident d'autocar a l'autopista AP7 a l'altura del municipi. En el punt exacte del sinistre, on el consistori va aixecar un monòlit de record, han dipositat rams de flors i també han guardat un minut de silenci. I també et direm que el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges, al Baix Empordà. Això va passar el 13 d'agost del 2022. El veredicte recull que Carlos Zamora va atacar la víctima a traïció perquè, tot i que sabia que anava armat, li va generar una sensació de no perill quan li va dir que no li faria res. El jurat, això sí, ha apreciat dues circumstàncies atenuants. La primera, alteració psíquica, i la segona, d'obcecació, perquè va actuar mogut per la gran humiliació que va sentir quan dues hores abans el van fer fora Maspi.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Dues i pràcticament 56, ja sona la música d'esports. Això vol dir que el nostre company Albert Díez està aquí per explicar-nos, doncs, què és, no?, el que ens oferireu a partir de les 3 i 5, efectivament.
A l'actualitat esportiva, que a partir de les 3 de la tarda, com bé apuntes, comentarem en aquesta sintonia. Doncs mira, el nom del dia, la notícia del dia en l'àmbit que ens toca, és Joan García, el porter del Futbol Club Barcelona, que ha estat inclòs per Luis de la Fuente a la convocatòria de la selecció espanyola. És la primera convocatòria, són dos partits amistosos, saps que no tenim finalíssima, s'enfrontarà a Sèrbia i Egipte. Aquest partit, el partit davant Egipte, a Cornellà Prat, l'estadi de l'Espanyol, el dimarts 31 de març. Per aquí començarem a caminar, però mirarem cap a la jornada del cap de setmana. Vaja, jornada de Lliga que arrenca avui. Per què? Perquè entrem en el pack de les últimes 10 jornades i el Barça té una jornada que veurem si és propícia per ampliar l'avantatge respecte al Real Madrid. Ara és més 4, el Barça rep el Rayo Vallecano a les 2 de la tarda el diumenge al Camp Nou, però és que el mateix diumenge, a les 9 de la nit, tenim un Real Madrid Atlètic de Madrid, que és partit, veurem, perquè es pugui deixar punts al conjunt blanc, que és segon a la classificació. En aquestes últimes 10 jornades, l'Espanyol rep demà el Getafe intentant sumar, això ho haurem repetit durant moltes setmanes, però és la realitat, intentant sumar la primera victòria d'aquest 2026. I demà també visita el Girona al camp d'Osasuna, intentant mirar més cap a dalt que no cap a baix després d'haver sumat una bona victòria davant l'Atlètic Club. A la segona part del programa també parlarem de la bona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 62-66 a la pista del València, que serveix per trencar una ratxa de 4 derrotes seguides a la màxima competició continental, un Barça que té, ja és a casa, té partit, partidàs el diumenge al Palau, 7 de la tarda, Barça-Real Madrid, és a dir, el clàssic. I avui el Joventut de Badalona ha conegut el rival als quarts de final de la Champions del bàsquet. És l'AEK d'Atenes, una eliminatòria al millor de 3 partits on el conjunt badaloní no té el factor pista. Eliminatòria important perquè si aconsegueix superar l'eliminatòria al Joventut, recordem que és l'anfitrió de la final a 4 d'aquesta Champions del bàsquet que es juga al maig a Badalona.
Moltes gràcies, Albert. Això i més, els nostres companys ens ofereixen Esports Cope. Continua ara mateix la informació a la tarda amb Pilar García Muñiz. Bona tarda.